Benvinguts del Priorat cap al món. Avui des del Canadà, amb el senyor Frank Navarro.
Bon dia, tal i com hem dit en la presentació, avui ens tornem a travessar l'Atlàntic una vegada més, ja ho hem fet diverses vegades en el nostre programa, i avui ens retrobem una persona que ja fa una colla d'anys, més de 60, que va marxar d'aquí de la nostra vila. Es tracta del senyor Frank Navarro. Ell va néixer aquí al nostre poble, Falset, i amb ell parlarem, tot el que és el nostre programa d'avui, de les seves vicissituds i dels seus records que té de la nostra vila. Bon dia, Frank.
Bones tardes.
Bones tardes des de Canadà.
Sí.
Molt bé. Escolti, en la presentació ja hem comentat que vostè ara actualment està visquent al Canadà, concretament a Mont-real, però abans d'arribar aquí, va estar vivint a la nostra vila i, evidentment, té molts records i ha passat moltes coses durant la seva llarga vida. Si li sembla, primer ens agradaria que ens parlés una mica dels seus records que té de la seva estada a Falset.
Jo no sé si hauria de parlar d'un dels records que és més important de la meva vida. És quan jo era molt jovenet, que tenia 7 o 8 anys, i teníem una guerra a Espanya en aquest moment. I teníem els avions que venien a Falset, i que quan venien els avions ens amagàvem al portal del Bou, al davant dels avellaners, i una vegada, al mig de la guerra, no sé quan, van arribar i van bombardejar Falset. Jo estava amb els amics al davant d'un avellaner i una bomba va caure molt a prop. I al costat meu, hi havia, no gaire lluny, hi havia una noia de Falset que no estava agitada a terra, sinó que estava engenollada. I es deia Maria Altés. No sé si tu l'has coneguda, una noia que tenia, que li faltava un braç i tenia una mica de deixos a la cara.
Possiblement sí, ara em ve la imatge, sí.
Aquesta noia estava al costat meu i quan jo em vaig, després que la bomba va caure, que jo em vaig sentir que em portava cap a l'aire, i vaig mirar i vaig veure aquesta noia tota plena de sang. De repent em van agafar, i jo, perquè com que era jove, hi havia una noia que em va agafar i em va prendre de seguida cap a casa. Però passant pels avellaners, veiem totes les persones que havien estat tocades per les bombes, en sang i en coses d'això. O sigui, això és una cosa que...
Una cosa que marca, evidentment, una cosa que marca molt.
Queda la marca per la resta de la vida.
Vostè en quin any va néixer?
Jo vaig néixer el 1930.
I estem parlant, d'això és l'any 38 o 37 i... 37-38, que és quan vostè té aquesta edat que comentava.
Sí.
On va néixer d'aquí Falset? On vivia aquí Falset?
Jo vaig néixer al Portal del Bou, i vaig viure quasi tota la... Que jo me'n recordi, vaig viure sempre al carrer de baix, que el meu pare tenia una barberia. I el de jove, anava a estudi, i anàvem a estudi al col·legi, i teníem... En un costat hi havia les nenes, i a l'altre costat hi havia els nois, en aquells temps. No ens deixaven estar junts. Després anàvem... Abans d'anar a dinar, anàvem a l'església al catecisme. En fi, això va ser la joventut més que vaig conèixer més.
Això estem parlant de la postguerra, ja, evidentment.
De la postguerra, sí.
Mm-hmm. Vostè després, anava a les escoles de l'Antoni Vilanova, que encara es va actualment.
L'escola d'Ala, sí, encara diu ser que diu ser igual.
Sí, exactament.
Després, em vaig fer més gran i vam començar a jugar a la cortera i a jugar a la plaça de l'Església i a la plaça Vella, en fi, a jugar a pilota al camp de futbol al davant del sindicat. En fi, tot el que passa a la joventut. Després vam fer una miqueta més grans i vam començar a sortir a ballar i a sortir a la festa major a ballar i a sortir, a anar a les danses, a ballar al ball de coques, en fi, no? Anàvem al cine, jugàvem al futbol, fent una vida normal que es fa a Falset.
Uh-huh. I vostè es va dedicar també a la tasca del seu pare, és a dir, a la barberia, també va...
Sí, també precisament durant tota la meva joventut, durant el dia treballava a la construcció i després arribar a casa i berenar i començar a treballar a la barberia totes les nits de la setmana. O sigui, la meva joventut va ser una mica de més difícil, no difícil, al contrari, molt, molt agradable, però no vaig tindre tant contacte amb tota la joventut del Falset, perquè estava a la barberia.
I també va fer de pagès?
Una mica, no gaire.
Amb la colla del Rayo, potser?
Sí.
M'han xerrat.
Hi ha algú que se'n recorda la colla del Rayo?
M'han xerrat a mi.
Ah, sí, vaig parlar, potser vaig fer-ho dos o tres setmanes, perquè de seguida vaig començar a treballar a Correus, i després vaig començar de venedor amb bicicleta i vaig acabar amb una motocicleta, amb una moto, i després doncs ja va vindre el servici militar.
Vostè així va treballar a Correus com el seu germà, perquè el seu germà fins fa no gaire, fins que no es va jubilar,
sí,
el seu germà Joaquim.
Sí, però en aquell temps el meu germà treballava a telègrafos.
Uh-huh. Però ell va estar...
Telègrafos i Correus, no, el telègrafos era una oficina i Correus era una altra.
Però el seu germà va acabar treballant a Correus. Ara, i al final sí, se va juntar.
Sí, després és quan jo ja havia marxat, telègrafos es va juntar amb Correus. Uh-huh. I el meu germà era el telegrafista abans i en Cabat va ser el jefe de Correus.
Quants anys se porten amb el seu germà?
Tres anys. Suposo que el coneixes, és el
sí,
Quim Navarro.
Sí. És el que m'ha donat el seu telèfon.
Ah, sí. Després tinc tota la família de Falset, els oncles, i encara que no sé quants ne viuen ja, però jo em recordo molt de tots els amics que tinc a Falset, com el Marian Terreu i el Federico Cortés, el Jordi Chifino, no sé si és aquest el bon nom aquest.
Sí, bueno, sí, Chifino, sí, es diu. Chifino,
el Joan Llop, el Morenti, el Jordi Jardí, el Jaume Cabré, el Vilalta, Josep Maria Vilalta, en fi, puc parlar de tot el paquet dels amics que tenim a Falset, que vam anar, que després amb diversos d'aquests vam anar al servici militar a Barcelona.
Uh-huh. I és a partir de quan vostè acaba el servici militar, si no ho tinc mal entès, que és quan pren la decisió de marxar de Falset.
No? Vaig al acabar el militar el servici militar vaig anar cap a Canàries, que hi havia el Jordi Jardí, en aquell moment estava de soldat, feia el servici militar a Canàries. Jo doncs vaig prendre unes representacions de Barcelona, i em vaig anar perquè havia estat de venedor a Espanya, abans del servici militar havia viatjat. Doncs amb unes representacions me'n vaig anar a Canàries i allà vaig trobar el Jordi.
Amb el Jordi el vam entrevistar en aquest programa l'any passat.
Sí, em sembla que ho he sentit.
Sí, vam estar parlant. Sí. O sigui, vostè va anar a fer la mili, va coincidir amb el Jordi Jardí, i després a partir d'aquí vostè pren la decisió de marxar. Per què pren la decisió de marxar? Per algun motiu en concret?
No, perquè abans de precisament abans d'anar al servici militar i abans d'això, amb els amics, sobretot amb el Marian i amb el Jaume Cabré i amb el Jordi, doncs sempre parlàvem que quan podríem aniríem a l'Amèrica. Era parlant de jovens, no entens? Que anirem a l'Amèrica. I doncs quan Barcelona, doncs me vaig decidir, dic, doncs mira, me'n vaig. I per a mi Canàries era ja la meitat del camí d'anar cap a l'Amèrica. Mm-hmm. Jo no havia, en aquells moments, en aquells temps, jo pensava anar al Brasil. Però quan em va sortir l'oportunitat d'anar a Venezuela, doncs vaig anar a Venezuela. I allí ja hi vaig trobar el Jordi ja hi era.
De fet, jo tenia el meu oncle avi, diguéssim, el meu oncle Faustino, que em sembla que el reconeix també.
Ah, sí.
Doncs que es van trobar allà, no?
Sí, el Faustino, ell vivia a Nova York, sí. I jo el vaig conèixer, jo el vaig anar a veure a Nova York.
Sí, a casa meva encara es conserva una foto d'aquesta trobada.
Sí, perquè el Faustino i el seu germà i la seva senyora van vindre aquí a Montreal, van vindre a Chateauguay, a casa meva, un fin de setmana. Uh-huh. I jo també la vaig estar diverses vegades a Nova York, precisament quan em vaig casar amb la meva senyora, que encara és la meva senyora, que és la mare del meu fill i la meva filla, ens vam anar allà de viatge de novis, ens vam parar a casa seva.
Doncs expliqui'ns, en un moment donat decideix marxar, van marxar en vaixell, suposo, des de Canàries. Va marxar des de Canàries mateix cap a...
No, des de Canàries vaig vindre cap a Falset i vaig estar un mes perquè vaig necessitar fer el passaport i una cosa i altra. I llavors em vaig anar cap a Venezuela i allà el Jordi ja hi era.
Estem parlant de que vostè tenia 21 anys aleshores, no?
Tenia quasi 22, una mica més de 21.
Uh-huh. I vostè llavors va marxar cap a Venezuela on se va trobar amb el Jordi Jardí.
El Jordi i el Daniel Cots, i el seu germà, i en Pi.
El Josep Pi, que és el meu oncle, també, que també el vaig entrevistar en aquest programa.
Ah, sí? No l'he sentit també.
Sí, al principi de tot. El que passa que el pobre ara no està massa bé per poder parlar, i parlar més aviat amb la seva senyora. Doncs, bueno, i després a partir d'aquí vostè s'instal·la a Caracas, i a Caracas quants anys hi viu?
3 anys.
3 anys.
A Caracas doncs vaig començar també a vendre, i però jo venia més per l'interior que al Caracas mateix. Jo anava d'un costat del país de l'altre, des de Maracaibo, que és a l'oest, fins a Barcelona i Puerto La Cruz, que és a l'est.
Què venia vostè?
Tot, eh?
Què venia?
Productes de professionals per les peluqueries i a les farmàcies. Uh-huh. Jo estava més temps fora que dintre, que a Caracas. Però quan estava a Caracas, doncs estàvem junts amb el Jordi o amb Arlan, i vaig estar molt temps junts amb el Daniel Cots i la seva senyora i els petits. Uh-huh. Perquè quan venia a Caracas, doncs estava amb la família. Després, doncs, en un moment donat, la política a Venezuela va canviar i a mi no em va agradar. Uh-huh. Abans teníem abans, els primers temps que érem allà, doncs jo quan viatjava estava molt tranquil perquè hi havia el Pérez Jiménez, que era un dictador, i tothom anava per dret i viatjava molt tranquil. Però al moment que hi va haver una mica de revolució i el Pérez Jiménez va marxar, va començar una mica de llibertinatge. Uh-huh. I ja no estava jo molt tranquil viatjant per les carreteres.
I aleshores va ser quan vostè va prendre la decisió de marxar.
Vaig marxar, el que vaig pensar que el millor lloc per anar era anar al Canadà. Però al Canadà no s'hi podia entrar com a immigrant. En aquell temps la immigració estava tancada. I per poder entrar al Canadà, jo vaig vindre aquí com estudiant d'inglès. Vaig anar a una acadèmia, a una escola comercial, i allà estudiava l'inglès. Uh-huh. Quan els 2 o 3 mesos de ser al Canadà vaig dir, noi, aquest és el poble que m'agrada restar, que m'agrada quedar. I vaig fer l'aplicació per la residència. Uh-huh. En aquest moment, doncs, jo encara anava a l'escola d'inglès i vaig començar a anar a l'escola de francès, perquè jo no sé si ho saps,
sí, aquí, suposo
que ja ho saps, que a Quebec se parla l'inglès i el francès. Uh-huh. I per poder fer la feina que jo volia fer, que era de venedor, havies de ser bilingüe, havies de saber parlar l'anglès i el francès. Uh-huh. Així és que jo doncs vaig aprendre els dos. I quan va ser el temps, que vaig començar a treballar com venedor, amb un accent del dimoni, però aquella gent, molt, molt, molt bona gent, em tractaven, em comprenien, i jo els entenien el que jo deia, i jo entenia el que...
És l'idea,
eh? I doncs vaig començar a vendre i vaig tindre sort que em va anar bé de seguida. Uh-huh. Després d'una temporada...
Tots els començaments són molt durs, i més quan has d'anar a un altre país, has de dependre un idioma, etc etc.
No va ser fàcil, perquè... Però en vaig sortir, vaig comprar un cotxe nou, una cosa i altra. I després, allà teníem un centre català, i aquí jo vaig ser membre. I allà al Centre Català vaig conèixer una noia anglesa que els seus pares eren d'Escòcia. I a mi doncs em va caure bé. Total que encara avui és la meva senyora i la mare de del meu fill, Michael, mm-hmm. I la meva filla, Cristina.
Quina edat tenen els seus fills?
El meu fill té ara 40, però jo em vaig anar a casar als 62 i ell va néixer als 63, uh-huh. O sigui que compta.
Doncs pues bueno, pues mira, tindrà uns 48 anys aproximadament o així.
I la meva noia té, ara té 32 anys, la Cristina té 32 anys. I el meu noi viu a Londres, Ontario. La meva noia viu aquí a Montreal. I jo vic a Châteauguay, que és un suburbi de Montreal, a l'altre costat del riu. És des de casa meva em pren 6 quilòmetres per arribar a l'entrada de Montreal. He de travessar el riu, i a l'altre costat del riu és 6 quilòmetres. És un poble, una vila molt maca, que té entre 50 i 55 mil habitants, i és tot de residència. No hi ha quasi indústria. Totes les cases són el que es diu unifamiliars, només una família, amb carrers molt amples, i està molt bé, molt net, amb molts arbres per tot arreu, és molt bonic. I estem al costat del llac Sant Lluís, o sigui que és molt fàcil per mi, i per, doncs anem a pescar, i jugo al golf.
Vostè ara en aquest moment ja està jubilat, per l'edat que té.
Ja fa quasi 18 anys que no treballo. 18 anys de jubilat, i jo, doncs, el moment que em vaig jubilar, vaig dir, jo ja he acabat de treballar pel rest de la meva vida. I faig partir d'un club de jubilats al Châteauguay, que som 700 membres. Tenim un edifici on tenim tota classe de jocs, tot organitzat, lligues de tot, com lligues pel golf, lligues pel billar, lligues de les cartes, tot el que sigui. I sempre, doncs, tenim una certa responsabilitat. A més, jo estic bastant implicat dintre d'aquest centre. Per això, doncs, t'he dit més d'una vegada que estic molt ocupat. I és perquè jugo sempre.
Trobar el moment adequat per poder parlar una mica, però bueno, l'hem trobat. Quan vostè va arribar aquí al Canadà, o quan va marxar de Falset, quines coses li han sorprès del seu pas per Venezuela, per exemple, o de la seva estada aquí? És a dir, no sé, lo típic, la gastronomia, altres comportaments que es donguin més en persones que viuen aquí, on està vivint ara, coses que li hagin sorprès o que l'hagin sobtat una mica.
És la manera de viure dels canadens. Jo, doncs, a Espanya estàvem acostumats a tindre una família i viure bé, viure amb amics, això. Canadà és quasi igual, la gent viu en família i viu com persones. El que vaig trobar a Venezuela és que hi havia molta gent que eren molt decents, però n'hi havia molts, hi havia un sistema molt, molt especial, que el noi, l'home que tenia una família, doncs podia tindre una querida, o en podia tindre dos. I tenien...
Poligàmia, gairebé, no? Doncs.
I tenien fills amb aquestes famílies, amb aquestes querides. I tot el que havien de dir era que ell era el seu pare, i els costava $5 a la setmana per fer elevar el petit. Totes aquestes coses a mi, doncs, no m'agradaven, la manera de viure aquells nois, doncs, degut a la temperatura, que és una temperatura molt maca de calor, doncs la gent sempre és al carrer, la majoria de la gent és al carrer, i, doncs, i es reuneixen i bom, i parlen fort, i això. Quan vaig arribar al Canadà, totes aquestes coses havien desaparegut. La gent dintre de l'autobús, perquè aquell temps tenia l'anava l'autobús, ho llegien, ho parlaven a prop, no parlaven, no cridaven, com a Barcelona, que tu vas al metro, en aquell temps que jo era allí, anaves al metro o a l'autobús o al tramvia, i la gent, doncs, no cridaven ni parlaven normal, ho entén? A Venezuela jo trobava que no, que la gent no, ara que te vale, no m'agradava.
I bueno, suposo que també va trobar sobtat el canvi de climàtic, no? Perquè suposo que fa molt més fred que no pas aquí a Venezuela, evidentment, i que no pas aquí a Catalunya.
Amb això del fred no és molt diferent. Aquí, fins ara, en aquest moment, aquest any ha fet molt bo, encara doncs, no nevat. Jo precisament encara aquest fin de setmana vaig acabar anant a caçar, que vaig anar a caçar el cérvol, la meva noia i jo vam anar a caçar encara. Una vegada comença l'hivern i comença a nevar, noi, has de treure una pala i a paletejar.
Aquí Falset passa esporàdicament. Fa 2 anys, per exemple, van nevar 70 centímetres, però clar, són coses molt més esporàdiques. Diguéssim, aquí és una cosa habitual.
Però aquí, habitual del moment, sempre, totes les setmanes neve i s'acumula als costats, passen unes màquines i acumulen.
I del menjar, què em diu? Què m'explica del menjar? Comparant-lo...
El menjar cadascú se'l fa a la seva manera.
Vostè encara cuina o cuinen a casa seva coses de catalanes, per dir alguna cosa?
Oh, sí, sí. Jo compro llengonisses i jo compro pernil i jo compro i faig arròs amb musclos i en fi, tot igual com a casa aquí, doncs no a casa meva doncs no he trobat gaire diferent. Considerant que la meva dona és inglesa, que quan ens vam casar doncs no estava acostumat amb això. Ara avui és més espanyola que jo, o més catalana que jo.
És a dir, la cuina de casa seva, diguéssim, manté les arrels dels seus orígens, vaja.
Sí. No 100%, perquè també com suposo que a Espanya també tenim, doncs també hi ha els hamburguesos, els hot dogs, ja m'entén? Però a la majoria dels repàs, la majoria dels sopars, doncs els fem amb verdura, amb patates i bajoques, i patates i col, com els fèiem a casa nostra, i fem peix, i els fa el peix fregit. Tots els peixos que pesquem, que pesco, doncs els mengem. I la mica de caça que també fem, també ens la mengem. O sigui, fem una vida... Jo no he trobat una gran diferència, m'he fet la vida a la meva manera. Aquí hi ha gent que suposo que tenen altres maneres de viure, però tinc molt bons amics i tots viuen molt, molt normal, com més o menys com es viu a Falset.
I vostè va venint aquí a Falset? Ha vingut alguna vegada, de tant en tant, va venint?
Sí, vam venir de viatge de novis. Jo vaig vindre abans, una vegada per Nadal, abans de conèixer la dona, i després, quan ens vam casar, vam anar de viatge de novis, la família de la meva dona són d'Escòcia, vam anar a Glasgow per començar, vam veure la família i després vam anar a París i vam vindre a Falset de viatge de novis. Després he vingut diverses vegades, he vingut amb el meu noi i amb la meva noia i el Joaquim, no, el Miquel va vindre, va estar una bona temporada, un estiu a Falset, aprenent el català.
És això que li volia preguntar, els seus fills ja entenen el català?
Sí.
I parlar possiblement és més difícil?
El Miquel ja l'ha oblidat bastant perquè ja fa 30 anys que no té tanta possibilitat com jo, com la meva noia que viu aquí a Montreal, que ens veiem molt sovint. Però la noia va estar un any a Falset, va estar uns anys, un temps a Falset amb el meu germà, el Joaquim, i després va anar a treballar a Tarragona, perquè com que té la nacionalitat espanyola al mateix temps que té la canadiense com jo, que tenim doble nacionalitat, va poder treballar a Espanya i va anar a Tarragona i va aprendre el català. I si la sentissis amb un accent com jo, el francès, però parla el català i llegeix i escriu.
I vostès, per tant, poden votar, per exemple, en les eleccions d'aquesta setmana, poden votar?
Sí que votem, sí. I la meva noia vota, i jo també. I la meva dona doncs escriu el català millor que jo, perquè quan escrivim, cada vegada que hem escrit, és ella que escriu, jo dic el que s'ha de fer, el que s'ha de dir, i ella ho escriu. O sigui que el català aquí continua siguent.
Molt bé. Senyor Frank, em sembla que se'ns està tirant el temps de sobre. Sí, ha passat volant. Agraeixo molt que haguis pogut estar en contacte amb nosaltres. Sé perquè m'ho va dir vostè que segueix el nostre programa, segueix la nostra ràdio, diguéssim, des de la web d'aquí de Ràdio Falset.
Sí, sí,
que és una manera de vostè sentir-se una mica més a prop de, sí, de casa
dia,
seva.
Cada dia sento les notícies, donen les notícies a Ràdio Falset.
I pues, bueno, és una manera de sentir-se més a prop i, pues, bueno, fiar al cap, els seus fills parlen català, és a dir, mantén la cuina catalana a la seva casa, vull dir que en principi les seves arrels es manté, tot i estar lluny, evidentment. Però bé, la meravella de la tècnica fa que tinguem la facilitat, en certa manera, ja sigui per telèfon o sigui per internet, de mantindre un cert contacte. Sí, res més, doncs.
Sobretot amb la meva família, que els estimo molt, tota la família que viu a Tivissa, la meva germana i els seus fills, i els nois i els fills. En fi, i el meu germà, i tots els amics de Falset.
Doncs res més, doncs. Frank, moltes gràcies. I pues, bueno, i seguirem en contacte.
D'acord.
D'acord?
Molt bé.
Vinga, adéu. Adéu.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Ens podeu tornar a escoltar demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts vinent a les 8 del vespre. Però no canvieu el dial, ja que tot seguit ve el bar de llibres amb totes les novetats de la Biblioteca Salvador Estremifà. Ens retrobem el mes vinent en el nou del Priorat cap al món.